L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Efectivament, molt bona tarda i molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps de repassada a l'actualitat que diàriament us oferim arribats en este punt horari. És l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, l'informatiu EMUTE corresponent avui, dimecres 5 de març, un temps d'actualitat que diàriament obrim introduint el sumari de continguts en titulars, un temps que novament i un dia més encetarem parlant dels efectes d'aquest pla hidrològic que el Consell de Ministres aprovava el passat divendres. El govern de la Generalitat ha denunciat a Europa aquest pla hidrològic. Avui coneixerem també la reacció de la Federació d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre, que anuncia la presentació d'una moció a ajuntaments i consells comarcals del territori rebutjant aquest pla hidrològic. Santa Bàrbara aprova per unanimitat sumar-se al recurs contra la reforma del món local que prepara el govern de l'Estat. I en posta, l'equip de govern de l'Ajuntament vol millorar el trànsit al casc antic de la ciutat. És per això que s'hi han instal·lat pòrtics de gàlib per evitar el pas de vehicles de més de 2 metres d'alçada. L'informatiu d'avui passarà també per Deltebre, on s'han presentat noves accions per mirar de ser un referent del turisme a les Terres de l'Ebre. Crònica informativa de l'actualitat avui novament passarà per Amposta, en este cas per destacar que l'empresa que gestionava la piscina i el gimnàs municipal ha renunciat per no poder complir amb el contracte de serveis. Esquerra Republicana assegura que ja van avisar i l'equip de govern manifesta que ha estat una decisió de l'empresa i que s'obrirà un nou concurs. Parlant de qüestions esportives, el Centre d'Esports Municipal de la Cala amplia les seues propostes. Aquest mes de març, el complex esportiu de l'Ametlla amplia el seu ventall de promocions i activitats, un complex que compta ja amb més de 900 usuaris. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui ens farem ressò també d'aquest nou sisme produït la passada matinada, un sisme de 2,1 graus d'intensitat produït a l'entorn de la planta marina del projecte Castor. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat, ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars, un temps d'informació que avui encetem parlant del govern de la Generalitat que ha anunciat denunciarà davant la Comissió Europea el Pla Hidrològic de l'Ebre aprovat el passat divendres per l'executiu espanyol per considerar que la seva aprovació resulta lesiva per a la preservació del Delta de l'Ebre, a més de contradir-se amb la normativa comunitària. Segons una informació publicada a l'Agència Catalana de Notícies, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, critica que el decret prioritze les negociacions polítiques per garantir i ampliar les concessions d'aigua a regants de la part superior de la conca en detriment de la protecció del delta, recentment reconegut com a reserva de la biosfera. Santi Vila retreu també al Ministeri d'Agricultura que hagi definit el cabal ambiental sense l'acord preceptiu amb la Generalitat. I així ho explicava el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, anunciant la presentació d'aquesta denúncia a la Comissió Europea contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. L'escoltem.
El govern ha valorat un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua que identifica tot un seguit d'inconsistències que recull el Pla Hidrològic de l'Ebre i que ens han portat a la decisió de plantejar una denúncia davant de la Comissió Europea d'aquest Pla Hidrològic, convençuts com estem que és clarament lesiu per la preservació del delta i per la lluita contra la seva salinització. Hi ha diversos aspectes de tipus estrictament de gestió de masses d'aigua que considerem que justifiquen aquesta presentació d'aquesta denúncia, però no només és una qüestió de gestió de masses d'aigua i de cabals que en podríem considerar ambientals o ecològics, sinó que també hi ha tota una sèrie d'arguments de tipus estrictament ambiental que tenen a veure amb la recent declaració del delta com a reserva de la biosfera que acrediten doncs, que tinguem una posició realment doncs, compromesa de protecció i de defensa de tot aquest entorn.
El conseller assegurava també que el cabal ambiental no és un tema més com un tall del pastís, sinó que és fonamental per al repartiment de les masses d'aigua.
Aquest tema ens hi hem d'incorporar amb serenitat. És responsabilitat de tots gestionar correctament tota la massa d'aigua de l'Ebre, de punta a punta, i és una dada objectiva que en el seu tram final estem patint una regressió del delta i una salinització. Estem aquí. A partir d'aquí, és interès del govern defensar interessos legítims de les diverses comunitats de regants. A Lleida, vinculats al Segarra-Garrigues, però també en el tram final del riu. El que diguem és que les necessitats dels regants són tan importants com garantir necessitats i criteris ambientals des del punt de vista del cabal mínim o del cabal ecològic. I això, lamentablement, aquest pla no ho té en compte. No ho té en compte, malgrat que la directiva de l'aigua és molt explícita.
El conseller Santi Vila es va mostrar ahir convençut que Brussel·les els acabarà donant la raó dins la via administrativa abans d'haver d'obrir la porta a un possible contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem. El termini per fer-ho és de diversos mesos, o portar també el cas per la via del Tribunal Constitucional, opció que encara no s'ha valorat. El govern català ha basat la seva decisió en un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua on detecta inconsistències en el decret del pla davant del seu caràcter lesiu en la lluita contra els fenòmens de la regressió i la salinització. Santi Vila recordava també la necessitat de protegir i defensar que requereix un espai que recentment ha estat declarat reserva de la biosfera amb el suport justament també de l'administració espanyola. Però el gran cavall de batalla, segons admetia el conseller, i escoltàvem en les seues paraules, continua sent la renovació del repartiment de noves concessions de regadius a la part superior de la conca de l'Ebre. El problema que planteja el pla és que atén necessitats de rec, fins i tot artificials, de les comunitats autònomes de riu amunt. Entén, però, que aquesta priorització no entra en contradicció amb el suport del govern català amb les ampliacions de regadiu de Lleida, que considera legítimes, i a la mateixa altura que les necessitats d'aplicar cabals ambientals sostenibles per evitar els problemes del delta. En aquest context, en relativitzava també l'abast de l'oferta que dies enrere feia el Ministeri d'Agricultura d'incrementar en un 10% el cabal ambiental en funció de les necessitats de preservació del tram final del riu. L'oferta, recordava, es va fer a través dels mitjans de comunicació i suposa un increment de 300 hectòmetres cúbics anuals. El conseller, però, retreia també al govern espanyol que hagi obviat el parer de la Generalitat en l'aprovació del decret sense que les dues administracions hagin mantingut cap contacte des que el document es va sotmetre al Consell Nacional de l'Aigua el passat mes de juliol fins que ha estat aprovat definitivament pel Consell de Ministres divendres passat. La definició de la xifra requeria un acord preceptiu amb la Generalitat en el marc de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que no s'ha acabat produint. En qualsevol dels casos, en Vila ha avançat que el pla tindrà un recorregut curt perquè aquest 2014 és el primer i últim any en què es podrà aplicar abans no sigui sotmès de nou a una nova revisió i a un nou procés d'informació pública, segons obliga la Unió Europea. En aquest sentit, considera que l'objectiu de la seva aprovació per part del govern espanyol ha estat evitar les sancions de Brussel·les per quedar fora de la llei en el cas de no haver-lo aprovat. Per al conseller, a més, la comparació d'aquesta planificació de conca amb el Pla Hidrològic Nacional amb trasbassaments que contemplava el govern Aznar és poc més que un anacronisme, entre altres coses, per l'empitjorament dels indicadors ambientals. I encara parlant de l'activitat i les reaccions que ha generat l'aprovació d'aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, hem de destacar avui també que la Federació d'Esquerra Republicana a l'Ebre ha anunciat que presentarà a tots els ajuntaments i consells comarcals del territori una moció per rebutjar el pla hidrològic. Els republicans consideren que cal exigir una gestió racional i sostenible de tota la Conca de l'Ebre i que s'ha d'evitar caure en la trampa que planteja el govern espanyol intentant dividir i enfrontar territoris amb aquest planejament. En la moció, Esquerra Republicana també reclama a la Generalitat que convoqui amb caràcter d'urgència una reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre per tractar les accions a emprendre davant l'aprovació del pla. Esquerra Republicana recorda que l'Estat no va acceptar cap al·legació presentada des de Catalunya durant la tramitació del pla i ara pretenen entrar en una subhasta de cabals per veure si així ens fan callar, en referència a la proposta d'incrementar en un 10% el cabal mínim fixat. passat. El text de la moció, que consta de 4 punts, manifesta el rebuig al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, demana la convocatòria de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i dona suport a les accions del govern i d'altres institucions davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l'objectiu de combatre el pla. Així mateix, també acorda donar suport a iniciatives i mobilitzacions socials contra el Pla Hidrològic i a comunicar l'acord al president de la Generalitat, al conseller de Territori, als grups polítics del Parlament, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada passa avui també per Santa Bàrbara, municipi que ha aprovat unànimement de sumar-se al recurs contra la reforma del món local que prepara el govern de l'Estat. La moció va ser aprovada dijous passat amb consens perquè és considerada injusta amb els ciutadans, ja que retalla competències municipals bàsiques. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El ple municipal de Santa Bàrbara va aprovar la setmana passada i amb el vot favorable de la totalitat dels partits polítics amb representació al consistori, és a dir, Convergència i Unió, Unitat Planera i Partit Popular, sumar-se a la resta d'ajuntaments del país que recorreran l'agressiva llei presentada pel govern espanyol del Partit Popular, i és que la norma estatal lamina el principi d'autonomia local garantit per l'Estatut, la Constitució Espanyola i també la Carta Europea d'Autonomia Local, en tant que redueix les competències locals i afecta el principi de subsidiarietat. La reforma local que impulsa el govern espanyol es recorrerà al Tribunal Constitucional perquè vulnera els drets de les persones. Santa Bàrbara se suma així a la impugnació de la llei que s'està treballant des de diverses entitats municipalistes de l'Estat espanyol. El tinent d'alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, declarava a la nostra emissora que cal sumar-se a la iniciativa que s'està impulsant des del municipalisme per aturar una llei injusta amb els ciutadans que retallaria competències municipals tan bàsiques com les referents a sanitat, educació o serveis socials que haurien de passar a mans de la Generalitat abans del 2016. Escoltem Alfred Blanc.
Bueno, bàsicament és una llei que retalla les competències que fins ara se li havien anat donant als ajuntaments. I ara tot el que s'havia anat guanyant en competències municipals, pues ara se'n veuen molt, molt ressentides. Competències sobretot en temes de sanitat, en temes d'atenció a la dona, en temes de d'educació, de llars d'infants, tots aquests serveis, de serveis socials, tot això se'n veu molt, molt afectat i, bueno, pel que s'entén, vindria com a gestionat des d'una seu central que estaria a Tarragona i que, per tant, pensem que no seria gens operatiu.
Per poder fer arribar el recurs al Constitucional es necessita el suport de 1.700 consistoris de tot l'Estat espanyol i que representen una setena part de tota la població. Des del Consistori Planer s'afirma que ens sumem com a municipi a la iniciativa endegada contra aquesta llei perquè és clarament un atemptat a la gent i una manca de respecte al paper de proximitat que han tingut els ajuntaments amb la gestió institucional de proximitat. Si arriba al Constitucional, serà la primera vegada que ajuntaments de dir que els polítics s'ajunten per lluitar contra una llei tan agressiva. Per això, consistoris, diputacions, Generalitat i associacions municipalistes estan treballant contra rellotge per evitar la pèrdua de les competències que ara assumeixen. De fet, el passat dilluns, el govern català, les 4 diputacions catalanes i les entitats municipalistes, les 2, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, signaven un document de rebuig de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Els signants es comprometen a donar suport als recursos d'inconstitucionalitat com els presentats per l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que se sumaran als que presenten el govern i les institucions locals del país.
Gràcies, Josep. I en clau municipalista encara parlem també avui de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta que vol millorar el trànsit pel casc antic de la població. És per això que s'hi han instal·lat pòrtics de galip per evitar el pas de vehicles de més de 2 metres d'alçada. I així ens ho explica en aquesta primera crònica d'avui des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta intenta millorar el trànsit pel casc antic de la ciutat. Així, els accessos al carrer Victòria i Sant Ramon compten des d'aquesta setmana amb pòrtics de galip màxim per limitar l'accés de vehicles de més de 2,20 metres d'alçada, ja que els carrers del casc antic no permeten que aquest tipus de vehicle pugui circular amb facilitat i causen embussos amb freqüència en aquests carrers. Així ho explicava el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga.
Bé, en relació a la notícia dels pòrtics de galip que hem col·locat aquí a Amposta, concretament als carrers Sant Ramon, a l'accés a la Camp de Palau, com a carrer Victòria, a la Cruïlla, a la carrer Sant Joan, he donat per uns problemes que havien detectat ja un temps de vehicles massa grans que passaven per aquests carrers i provocaven embussos, provocaven també danys a façanes de les cases quan giraven els accessos al carrer Major i també al carrer Sant Ramon, i hem col·locat els pòrtics de galip d'una altura màxima de 2,20 metres. Això permet pas a vehicles, turismes i furgonetes, però camionets i moltes vegades també alguna garrulot o caravana que es colava pel carrer Victòria i pel carrer Sant Antoni no podran accedir-hi, i en aquest cas la cosa es podem normalitzar el tema d'embussos i també danys a façanes i a senyalització de trànsit que passava massa sovint a les de zona del casc antic, concretament els carrers Sant Ramon i Victòria en la seva cruïlla en Sant Antoni a la placeta de Santa Susana.
Els pòrtics impedeixen el pas de vehicles amb un perfil exterior superior al que tenen els carrers, que han de circular per vies de més amplada.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Informatiu Emotel.
Anem ara cap a Deltebre. L'àrea de turisme d'aquest ajuntament presentava ahir al matí en roda de premsa les noves accions que engegarà enguany per tal d'impulsar i potenciar el turisme al municipi. I és que, malgrat la crisi, segons el regidor de turisme a l'Ajuntament deltebrenc, Joan Alginet, s'han d'apuntalar les bases d'un turisme que ha de ser la primera font d'ingressos en un futur molt llunyà. Per en aquest 2014 s'ha fet un esforç en mantenir el pressupost de la partida i fins i tot incrementar-lo amb la finalitat de posar en marxa 5 línies d'actuacions bàsiques: turisme sostenible, turisme lúdico-esportiu, turisme rural, turisme cultural i turisme gastronòmic. A més, a partir d'ahir mateix ja es va obrir també la caseta d'informació situada a l'entrada del nucli de la Cava, ampliant hores i dies d'apertura al públic, i s'està treballant per obrir també l'oficina situada a la zona de Catxina, a Jesús i Maria, tal i com destacava el regidor. Obrir aquestes casetes d'informació més dies a l'any és una prioritat per a l'Ajuntament de Deltebre, ja que s'ha de donar un bon servei al turista, i per això duran a terme aquesta iniciativa. Una de les novetats a destacar és el canvi de model d'assistència a fires, substituint la participació nacional per la internacional. Així, aquest 2014 s'aposta per les fires de Moscou, Lió i Londres amb una triple finalitat: obrir mercat al turisme rus, consolidar el turisme francès i continuar apostant pel turisme europeu. Apostar per fires internacionals no suposa en cap cas renunciar a seguir captivant els turistes catalans i espanyols, que són una part molt important dels nostres visitants, subratllava el regidor de turisme, Joan Alginet. Així, del 18 al 22 de març, l'àrea de turisme de Deltebre assistirà sota el paraigües de la marca Terres de l'Ebre del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a Moscou, amb una novetat important com és l'estrena d'una nova guia del municipi editada en llengua russa. I de Deltebre, on anem ara novament cap a Amposta, en este cas per parlar de l'empresa que gestionava la piscina i el gimnàs municipal de la capital del Montsià, una empresa que ha renunciat per no poder complir amb el contracte de serveis. Esquerra Republicana assegura que ja van avisar i l'equip de govern manifesta que ha estat una decisió de l'empresa i que obriran un nou concurs. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Doncs així és, Esquerra Republicana d'Amposta s'ha mostrat satisfeta perquè l'equip de govern ha reconegut, diuen, el fracàs que va representar l'adjudicació del primer contracte de les piscines i el gimnàs municipal. L'equip de govern, després que l'empresa adjudicatària hagi presentat la renúncia a continuar gestionant les piscines i el gimnàs municipal, ha tret un nou concurs que esmena alguns dels errors, diu Esquerra, del primer plec de condicions que es va fer sense cap diàleg previ amb els partits de l'oposició. Escoltem a Adam Tomàs, portaveu d'Esquerra Republicana.
Al final pues, s'ha acabat traient un plec de clàusules nou, en el qual s'incorporen alguna de les coses que nosaltres ja diem que s'havien d'haver incorporat al principi. Per tant, això ratifica que les coses se van fer bastant malament. No obstant això, també pensem que hi ha una petita part que s'hagués pogut incorporar, que la vam demanar al ple, que era que s'assegurés, abans de pagar la factura a l'empresa, que s'assegurés que havia pagat als treballadors. S'ha incorporat algo similar, però bueno, si s'hagués fet un debat al voltant del nou plec, un debat que no s'ha fet, perquè nosaltres encara no hem tingut cap comissió d'esforç perquè se mos expliqués que s'havia publicat este nou plec de clàusules, doncs possiblement s'haguessin pogut fer aportacions per part dels municipals.
En quant al nou contracte, el nou plec amplia els criteris de valoració i té en compte els principals serveis o treballs realitzats semblants a l'objecte del contracte en els darrers 5 anys. Cal destacar que també durant aquests darrers temps ha canviat la llei i el nou contracte doncs aplica la nova normativa, segons explicava el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Paco Paz.
També és perquè l'empresa concessionària dels serveis de la piscina ha volgut abandonar el contracte que tenia en l'Ajuntament per la impossibilitat de poder-lo complir en tots els requeriments que li manava l'Ajuntament. Ha sigut un contracte polèmic doncs perquè l'empresa se retrasava en els pagaments dels treballadors i alguns altres requeriments que l'Ajuntament li demanava, i al veure la impossibilitat de que no pogués complir el contracte, doncs l'ha volgut abandonar. En aquest fet, l'Ajuntament ha tret un altre plec de condicions per a tornar a adjudicar els serveis de la piscina.
Gràcies, Manel. I sense abandonar les qüestions de l'àmbit esportiu, hem de destacar també que el Centre d'Esports Municipal de la Cala amplia les seues propostes. Aquest mes de març, el complex esportiu de l'Ametlla amplia el seu ventall de promocions i activitats, un complex que compta ja amb 927 usuaris, tal i com ens explica en la crònica d'avui des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'àrea d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través del CEM, del Complex Esportiu Municipal, posa sobre la taula noves propostes personalitzades per als usuaris. Aquest és el cas de la nova tarifa per al col·lectiu Comerç Local, comerç de proximitat, que tingui atenció al públic. Així, els comerciants que per motius laborals només poden assistir al CEM de 1:30 a 4:30 o de 8 del vespre a 10 tindran una tarifa mensual de 30 euros amb 87. En breu els arribarà una carta informativa. Per Rubén Lallana, regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, aquesta és la clau de l'èxit, aproximar al màxim les activitats a les necessitats dels usuaris i, per tant, augmentar la flexibilitat. Escoltem.
Ja des de fa un temps vam iniciar una sèrie de campanyes de màrqueting anant enfocades a col·lectius en concret, que veiem que no havia molta incidència en la seva activitat al CEM, és a dir, que no eren abonats al CEM, i hem anat captant un bon nombre d'usuaris. No? Com a dada, dic que este mes de març tenim el nombre d'usuaris més alt des de que està en marxa el CEM, la piscina, o des de que jo tinc constància en números, que és des del gener de 2012, no? I estem parlant de 927 abonats este mes de març. Per tant, és una bona notícia.
Aquest increment d'usuaris ha revertit en l'augment d'ingressos, que el gener del 2014 van ser de prop de 24.400 euros. I és que el CEM La Cala no és només un espai esportiu, sinó és una àrea de trobada social, de salut i de bellesa. I en aquesta línia, el CEM enceta aquest mes de març una promoció del servei de bronzejat. Així, per exemple, aquest proper 15 de març al 15 d'abril hi haurà com a regal un sobre de crema per la compra d'un abonament de 6 sessions. Del 18 al 26 de març i del 8 al 14 d'abril hi haurà la promoció de 2 sessions al preu d'una i finalment el dijous 20 de març hi ha jornada gratuïta, dia en el qual es coincideix amb la jornada de portes obertes de ioga. Amb la voluntat d'oferir un ampli ventall d'activitats, des del complex estan preparant les següents classes tots els dijous a les 6:30. Per exemple, el proper 6 de març comença l'Aquatono amb Emilio Danta. El 13 de març el Zumba amb el Fitness and Core amb la monitora Cata Dol. També el 20 de març arriba el Fitball Pilates amb la Griselda Gazzani i el 27 de març els abdominals hipopressius amb Sant Figueres. A més, des del SEM s'està preparant oferir classes de pàdel avançat. Només cal passar pel complex esportiu a informar-se.
Gràcies, Olga. I abans d'arribar a la informació meteorològica, tanquem avui amb un nou apunt mediambiental, una setmana després que els responsables d'Escal UGS, la promotora del magatzem de gas submarí Castor, asseguressin que la represa de les injeccions era totalment segura, els sismògrafs novament han registrat un nou terratrèmol, en este cas de 2,1 graus d'intensitat a l'escala de Richter, a la zona de la plataforma marina del projecte. Segons l'Institut Geogràfic, el nou sisme s'ha produït a 6:15 de la passada matinada, a una profunditat d'11 quilòmetres. Si bé l'activitat al Castor es manté aturada des de finals del passat mes de setembre, la zona continua encara registrant, tot i que això sí, de manera espaiada i amb menys intensitat, moviments sísmics. L'empresa, per la seva banda, continua insistint a desvincular-los de l'activitat del projecte Castor en contra de l'opinió posada de manifest per nombrosos experts.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977 45 00 12. 977 45 00 12. O escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
Segon campionat internacional de guinyot Delta de l'Ebre, dissabte 12 d'abril al Centre Cívic. Premis a fins a 4.000 euros, esmorzar i dinar per als participants, trofeus i lots. Apunta't i informa't al 671 108 948 o al 633 628 212. Preu per inscripció, 60 euros per parella. Organitza Ajuntament de Deltebre, col·labora Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i Jordi Mario.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquí també hem d'observar aquesta franja de núvols que s'acosten per l'oest i corresponen a un sistema frontal poc actiu però que ens creuarà al llarg de dimecres, tot plegat, acompanyat encara per aquests vents de component nord que el que faran serà mantenir aquestes nevades a punts del Pirineu i núvols abundants a la resta de l'extrem nord del país, amb precipitacions que podran ser molt abundants amb una cota de neu entorn dels 1.300-1.400 metres a punts del Pirineu i també algunes precipitacions febles a l'extrem nord-est. A la resta, núvols alts i mitjans i alguns de baixos també a punts del nord de Barcelona i sud de Girona, temperatures mínimes que pujaran lleugerament. A la tarda, els núvols baixos es desplaçaran cap al sud, no descartem alguna precipitació feble, s'obriran clarianes al nord-est i aquestes nevades, tot i que es mantindran al vessant nord del Pirineu, perdran intensitat, amb temperatures màximes que pujaran lleugerament. Amb aquesta situació, mantenim avisos de situació meteorològica de perill pel risc d'onades que podran superar els 2,5 metres d'alçada a la Costa Brava de matinada i per nevades que podran acumular més de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. I de cara ja els propers dies, a partir de dijous, ambient assolellat, s'instal·la l'anticicló que portarà algunes boires a partir de divendres, també dissabte, i temperatures que pujaran progressivament.
Dedicant els últims compassos d'aquesta mitja horeta informativa des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre a la previsió meteorològica, ens hem plantat un dia més a l'hora del comiat d'aquesta repassada a l'actualitat que també avui, dimecres 5 de març, s'ha encarregat de presentar-vos i coordinar qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, a l'hora d'acabar un dia més, simplement gràcies per estar a l'altra banda, gràcies per ser-hi, per sintonitzar una de les municipals de les Terres de l'Ebre, per rebre la dosi diària d'informació, una dosi que novament demà a la mateixa hora i al mateix dial tornarà al vostre dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.